Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa,
que van rumbo a Nueva York
a servirlo en la mesa.
Trump firma la orden, Petro mira con espanto. ¿Es justicia o es venganza lo que cubre con su manto? Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo, y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color, hoy tu tierra fue pisada por la bota de l'invasor.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així, La Mosca, amb tots vosaltres. Soc en Jordi Mata i enfront Vicent Morera. Avui, com cada dijous, tenim cosetes i cosetes molt interessants. Ja sabeu que nosaltres diem coses que a vegades molts no diuen i altres no s'atreveixen a dir. Així que anem per feina. La primera part anirà dedicada a Amèrica Llatina, on el Dani amb la seva secció del Tàbano es farà un anàlisi d'Argentina en aquest moment, perquè ha vingut cosa, ha vingut una reforma laboral, que ja la comentarem perquè és al·lucinant, i altres coses que estan passant en aquell país, que són un reflexe del que està passant a Amèrica Llatina, i el món també. Després la crònica sobre Cuba la farà també Dani, perquè no, la nostra corresponsal de moment no pot estar, Joania, i perquè Cuba en aquest moment està en una situació crítica amb una amenaça directa dels feixistes dels Estats Units. Parlarem de Cuba i seguirem parlant de Cuba. Solidaritat, nosaltres sempre, amb Cuba i la seva revolució. Després també tindrem el nostre incontinent, el Josep, amb la Hauria de ser veritat, explicant cosetes sempre molt interessants. La segona part la dedicarem a un petit apartat al País Valencià, sobre la reforma que no s'ha abolit, la llei Mordassa, etc., que amb què perjudica, el País Valencià, que perjudica molt, i l'Estat espanyol de rebot. Després parlarem també, farem un balanç de la proposició de llei que ha fet Vox, PP i Junts al Parlament espanyol per demanar el vet, l'ús del vel als carrers, una cosa esperpèntica que demana aquesta gent. Amb aquests els dedicarem una cançó de la Trinca, molt, molt antiga, però molt, molt, molt graciosa i molt actual, que es diu El bon maometà. Li dedicarem amb aquesta gentola. I ho acabarem amb un article dedicat a una multinacional, Nestlé, que Nestlé té tela. Una part, ja sabeu que Nestlé està dins la llista d'empreses que s'ha del boicot perquè està a favor d'Israel i recolzant el genocidi, però també té altres parts molt fosques que les comentarem. I amb això ja no tindrem temps de res més. Així que arrenca la mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos.
Hola. Hoy, después de algunas semanas donde la política internacional invadió como un elefante en una cacharrería las políticas nacionales, nosotros nos vimos impelidos a dedicarnos a tratar de ver de lo más grande a lo más pequeño. Hicimos algunos análisis estas semanas pasadas sobre el sheriff Trump y el imperio del norte al que venimos analizando, criticando desde hace muchos años, pero que ahora se muestra en toda su barbarie. Ahora se muestra con absoluta desvergüenza, diría yo, y capacidad para transformar a cualquier país que se le diera la gana, por supuesto, no a China, no a Rusia, no a Irán, pero sí a algunos países de Europa y a algunos de nuestra querida América que se han tenido que acercar a ellos para decirle al oído en qué condiciones pueden negociar para no ser invadidos y asesinados como fue Venezuela. Entonces volvemos de lo general a lo particular, decía, que es el tema que veníamos tratando durante años, que es, en mi caso, el de Argentina y países limítrofes de Latinoamérica. Lo de Argentina va también de barbaridad en barbaridad. Como buen súbdito del sheriff, el patotero Milei se ha dedicado a cada vez más correr la línea roja que pensábamos que tenía nuestra historia respecto a barbaridades, respecto a tiranías, respecto a dictaduras. Y ahora, para retomar, voy a empezar con algo que me parece que es un cambio de paradigma en Argentina, que tiene que ver con algo ganado durante décadas y décadas de luchas sindicales. Pensemos que el sindicalismo en Argentina fue siempre el más numeroso, más participativo y más potente de todos los países de la región. Entonces, este gobierno, un atrevimiento más, pero esto ya es atroz. Ahora ha hecho un planteo de reforma laboral. Esta reforma laboral fue presentada en el Senado hace escasos días y ganó, en senadores ganó. Ahora queda la instancia de diputados. Pero el oficialismo, en este caso, ahora les voy a describir de qué se trata, por lo que digo que es un paradigma y una barbaridad para la sociedad argentina y para nuestra historia sindicalista y de trabajadores. Decía que el oficialismo, Milei, exige un trámite exprés, sin modificaciones, como si el Congreso fuera una escribanía o un notario, y no el ámbito deliberativo de la democracia, ¿no? La consigna es clara, que diputados no toque una coma de la ley, porque ya está. La aprobaron los senadores y no la pueden tocar los. Esta frase, repetida como un mantra, revela, más que cualquier discurso técnico, cuando el poder político clausura el debate, lo que está en juego no es solo una norma, sino la arquitectura misma de los derechos, como decía, construida durante décadas. Por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones que la patronal tenía establecida y obligatoria desde hace décadas, se presenta como ordenada y previsible, pero en los hechos se reducen los conceptos que integran la indemnización. Por ejemplo, las vacaciones, el aguinaldo, todos derechos ganados por los trabajadores durante años y años de lucha y con mártires. Premios o propinas quedan fuera de cálculo con la nueva ley. Es como vender un seguro pero que no cubre el siniestro. Se mantiene la cáscara de la tradición argentina, un salario por año trabajado en el caso de despido, pero se vacía su contenido real. La previsibilidad prometida es el rigor previsibilidad para despedir. En el caso de la jornada laboral, la posibilidad de extenderla hasta 12 horas al día bajo esquemas flexibles no es modernización. Señores, es regresión encubierta. 12 horas al día dedicado a trabajar. ¿Cuánto se le puede dedicar a tu familia? ¿Cuánto le puedes dedicar al ocio? ¿Cuánto le puedes dedicar a vivir? Porque no somos máquinas de producir. Para eso están los robots y toda la ingeniería que el hombre de nuestro tiempo ha llegado a poner en práctica. El banco de horas, le llaman, suena eficiente en el PowerPoint, pero en la práctica desdibuja límites que costaron sangre y organización sindical, como decía antes. 8 horas no fue un capricho histórico. Fue la frontera civilizatoria entre trabajo y vida. Cruzarla sin garantía es volver al siglo XIX. En el caso del derecho colectivo, limitar asamblea y huelga, lo que hablamos de los sindicatos, ¿verdad? Y de los gremios. Limitar la asamblea y la huelga bajo el argumento de la productividad es desconocer que la negociación colectiva es un pilar constitucional. Allí le llamamos paritarias. Cuando el ámbito menor prevalece sobre el mayor, se fragmenta la fuerza laboral y se debilita la capacidad de defensa común. En la lógica, esta es la del sálvese quien pueda, aplicada al mundo del trabajo. O sea, un retroceso en licencias por enfermedad o lesión. Reducir el salario al 75%, incluso al 50%, en determinadas circunstancias. Ante una enfermedad no laboral, instala una ética muy peligrosa. Eso creo yo, la del trabajador sospechado. Un diagnóstico grave no debería implicar una penalización económica. Sin embargo, la norma introduce esa lógica como si fuera un incentivo virtuoso. No lo es. Es un traslado de riesgo desde la empresa hacia el individuo. El argumento oficial habla de equilibrio entre empresa y trabajadores en Argentina. Pero el equilibrio no se logra quitando peso a un plato de la balanza. En términos geopolíticos, esta reforma en Argentina, histórica, perjudicial para el conjunto de los trabajadores, se inscribe en una corriente global de desregularización que compite por atraer inversiones a la fuerza de abaratar derechos. Es la carrera hacia el fondo, bajar estándares para reducir capitales volátiles. La pregunta es estratégica, ¿queremos ser un país que compite por salarios bajos o productividad del valor agregado? El peronismo, como tradición política y como doctrina social, nació para resolver esa tensión entre capital y trabajo sin destruir a ninguno de los dos. Entendió que el conflicto existe, pero que la justicia social es el único modo sostenible de tramitarlo. Desarmar ese pacto ahora no es innovación, es ruptura absoluta a favor de los grandes empresarios, los grandes capitales y, por supuesto, contra los trabajadores. Si esta reforma avanza, y voy acabando, avanza sin discusión profunda. No estaremos ante una simple ley más, sino, como decía antes, ante un cambio de paradigma, del trabajo como derecho al trabajo como favor que te hacen los empresarios. La historia argentina demuestra que cada vez que se intentó este giro, el costo social fue alto y la supuesta eficiencia efímera. El debate no es técnico, es civilizatorio. O defendemos un modelo donde el crecimiento incluya, o aceptamos uno donde la competitividad se construya sobre la fragilidad. La decisión no es solo legislativa, es generacional. Es pensar en qué país le vamos a dejar a nuestros hijos si ahora mismo no salimos a las calles y denunciamos esta ley. Fin la propera.
Bé, i de notícies del País Valencià, a part de la discriminació lingüística dels països catalans que segueix, i de quan en quan posem exemples, no podem ser massa reiteratius amb això, però segueix i els casos més flagrants doncs, els denunciem. Volia parlar d'una altra cosa que també a nivell País Valencià i Estat espanyol, que és la criminalització de la protesta. I el diari La Veu del País Valencià de fa dos dies ho comenta i parla de, i ho titula Ofegar amb multes la protesta social. I posa diversos exemples i fa una reflexió sobre això. Això ho escriu Joan Canela el 17 d'aquest mes, al diari La Veu. Diu, el passat 29 de maig, desenes de milers de valencians van mobilitzar-se en una vaga general convocada pels sindicats CNT, COS, CGT, intersindical per protestar per la gestió de la dana del 2024, solidaritzant-se amb les víctimes i afectades i exigir la dimissió de Carlos Mazón, que llavors encara era president. Malgrat que la jornada va transcorrer sense incidents i que estava emparada pel dret a vaga, reconegut legalment, més de 50 persones han començat a rebre notificacions sobre l'obertura d'expedients sancionadors que sumen més de 35.000 euros en total. Fins i tot una periodista de La Directa ha estat multada malgrat que es trobava cobrint informativament l'acció dels piquets. Amb tot, des d'Alerta Solidària i el grup de suport a les represaliades del 29M, es temen que el número total de sancions encara siga major, ja que han documentat més d'un centenar d'identificacions i escorcolls per part de la policia espanyola a manifestants durant aquell dia. La vaga general no és un cas aïllat. El passat 15 d'octubre d'enguany, en una concentració davant del Roig Arena per protestar pel partit entre el València Bàsquet i el Hapoel de Tel Aviv, en un context de genocidi a la població palestina, la policia va carregar indiscriminadament contra manifestants pacífics que participaven en una protesta legalitzada. A més del mig centenar de ferits que van requerir assistència mèdica, la policia també va practicar 5 detencions, entre les quals 3 militants del sindicat d'estudiants. Fa uns dies, aquest col·lectiu denunciava la imposició de 11.500 euros en multes sota acusacions que asseguren que són falses. Se'ns acusa textualment de desobeir reiteradament els mandats policials i de resistir-se activament i reiteradament posant en greu perill el dispositiu de seguretat i la integritat física dels policies uniformats, quan simplement estàvem exercint el nostre dret a manifestar-nos i va ser la policia la que va intentar partir en dos la concentració sense cap motiu que ho justificara, expliquen des del sindicat d'estudiants. En canvi, les denúncies per les agressions policials per ara han estat arxivades sense ni tan sols citar a declarar les víctimes. En ambdós exemples, els col·lectius afectats denuncien que les denúncies i les multes provenen de la policia sota comandament de la delegació del govern espanyol al País Valencià i més concretament Pilar Bernabé, d'un partit suposadament d'esquerres que ha intentat projectar una imatge contraposada a la gestió nefasta del govern valencià del 290, afirmen des d'Alerta Solidària. Segueix l'article. És una situació més pròpia de règims com el de Trump o Netanyahu, no d'un país que assegura que té un govern progressista, apunten des del sindicat d'estudiants. En el fons de la situació també es recorda que hi ha la pervivència de l'anomenada llei Mordaza. Us sona això? Retiraremos la ley Mordaza cuando lleguemos al gobierno. Sabeu qui deia això? En el fons de la situació també es recorda que hi ha la pervivència de la llei Mordaza, que permet als policies imposar multes elevadíssimes com aquestes sense cap tipus de control judicial i comptant amb una presumpció de veracitat dels agents que repeteixen que no està justificada. Exactament. No oblidem, reiteren des d'Alerta Solidària, que el PSOE va arribar al govern de Madrid el 2018 i ja amb la promesa de derogar la llei Mordaza, això que us he comentat, que és la que se'ns fa ús per vulnerar els drets fonamentals de les treballadores, en aquest cas, que es van mobilitzar. I per això exigeixen l'immediat arxiu dels procediments sancionadors, així com la immediata derogació de la llei Mordaza. Fins així l'article de La Veu de Joan Canela. Bé, doncs, això és constant. Vull recordar que porten ja molt de temps, molts mesos i anys condemnats, uns companys de Saragossa per protestar contra la repressió a Catalunya. Els van condemnar per també, entens? Que tiraven pedres i tal. I ho diu la llei Mordassa, el que diu el policia va a missa, mai millor dit. És veritat absoluta, dogma de fe, i a prendre pel sac. Vull dir, aquests a la presó, i condemnats i multats. Doncs, bé, doncs, si això, jo a vegades em faig les comparacions, no? Perquè la gent, no, la repressió a Cuba, dictadura. A Cuba no passa això. Jo estic a Cuba ara, porto mesos i he estat molts anys, i si això passés, sortiria a portades de tots els diaris. I tampoc maten, assassinen a ciutadans com als Estats Units al carrer. Però, clar, aquí estem en una democràcia, i allà una dictadura. Mare de Déu, embolica que fa fort. Bé, seguirem.
Bona nit a totes i a tots. Som Carro i Set, més de 40 anys a l'escenari, i aprofitem per reivindicar la presència de les dones als escenaris.
Oriola de Morella guarda mà.
Des de Vinara Oriola de Morella guarda mà.
Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Som un poble que camina i que ningú podrà
com
parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Catalunya i Aragó, Andorra i el Rosselló.
Catalunya i Aragó, Andorra i el Rosselló.
I les Illes Balears, així com l'Alguer.
Tots junts amb els valencians són pobles germans.
I les Illes Balears, així com l'Alguer.
Tots junts amb els valencians són pobles germans.
Botifles esports contra els manipuladors.
Contra els botifles esports contra els manipuladors.
Som un poble que camina i que ningú podrà parar.
Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Som un poble que camina i que ningú podrà parar.
Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Agulló, un lluitador defensor de la terra.
Som un poble que camina i que ningú podrà parar.
Com?
Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Som un poble que camina i que ningú podrà parar.
Tenim un nom molt clar, País Valencià.
Cuba socialista, Cuba vencerá.
Como de todos y todas he sabido ya, Cuba está en el ojo de la mira del sheriff Panocha. Y después de cometer la barbaridad absolutamente antidemocrática que han cometido en Venezuela, ahora la amenaza recae sobre otros países del área. Algunos están, como Colombia, negociando, yendo allí a la sede del imperio, o como la presidenta Jenil Baum de México, pero tienen otro tipo de peso respecto a Estados Unidos que Cuba, que es la única que lleva 67 años de bloqueo de Estados Unidos. Estando así las cosas, hoy le voy a leer un artículo de Abel Prieto Jiménez, que es una autoridad cultural y revolucionaria, un digno representante del pueblo cubano y de la resistencia de estos años. Y en realidad es un artículo en respuesta a las declaraciones coloniales, así lo titula, y manipuladoras de Donald Trump. Y dice, una vez más, Donald Trump intenta vender al mundo la misma mentira reciclada, que Cuba, bajo el chantaje energético y la guerra económica, se acercará a negociar. Su rendición, claro. Ellos lo único que quieren cuando llaman a alguien es para que se rindan. Su arrogancia imperial no conoce límites, pero su ignorancia sobre Cuba sí. Entonces, Abel Prieto se dedica a desmontar en su discurso punto por punto. Dice, uno, estamos empezando a hablar con Cuba. Eso es totalmente falso. No hay diálogo donde hay un bloqueo criminal. No hay conversación sobre donde hay amenazas de entrar y destrozar. Lo que Trump llama hablar es en realidad un chantaje público, ni más ni menos. La frase sería, te ahogo hasta que te rindas, luego lo llamo diálogo. Segundo desmentido, no tiene por qué ser una crisis humanitaria. Eso es un cinismo cruel, dice Abel Prieto. Cortar el petróleo a un país es condenar a su pueblo a la oscuridad, a la paralización hospitalaria, al colapso del agua y los alimentos. Decir que eso no es crisis humanitaria es negacionismo criminal, ni más ni menos. Es como decir que una asfixia no mata. Desmentido número 3, dicho por Estados Unidos y por Trump, vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo. Fantasía colonial, dice Abel Prieto. Cuba no va a Washington a mendigar acuerdos bajo presión. Cuba va a la ONU, a los foros internacionales, a la solidaridad mundial, a denunciar el bloqueo y a buscar aliados. No amos. Cuba no necesita amos. Su acuerdo significa cambiar soberanía por combustible. Y eso jamás ocurrirá. Desmentido 4. Muchos cubanos en Estados Unidos querrían volver. Esto es una manipulación migratoria. Usar la nostalgia de los cubanos en el exterior como herramienta política es caer en una bajeza incluso para Trump. La única manera de que los cubanos vuelvan en paz y con dignidad es que Estados Unidos levante el bloqueo, no que lo use como moneda de cambio. El desmentido número 5 de Abel Prieto dice, entrar y destrozar Cuba podría ser la única opción. Esto es ni más ni menos una amenaza de agresión militar. Esto no es diplomacia, es terrorismo de Estado verbalizado. Es la confesión pública de que su política es la de la fuerza bruta, la invasión y la destrucción. Pero Cuba ya conoce esa amenaza. La han enfrentado por más de 60 años y aquí seguimos, dice Abel Prieto. Y dice más, dice, nuestra respuesta es clara e histórica. Cuba no negocia bajo presión, Cuba no cambia soberanía por petróleo, Cuba no le debe a Trump ni a Estados Unidos una sola concesión. Lo que Cuba exige es lo que viene exigiendo hace más de 60 años. Fin del bloqueo económico, comercial y financiero, señores. Cese de las sanciones extraterritoriales. Respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional. A Trump, a los sueños imperiales que representa, les decimos, Cuba no es su patio trasero, no es su colonia, no es su botín de guerra. Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida. Y seguirá resistiendo, porque la dignidad no se negocia. Difundan esta audición, si les parece bien, para que vayamos viendo semana a semana qué es lo que se traen entre manos esta gente.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Bé, i de l'Espanya, a Espanya hi ha moltes coses a parlar, perquè la veritat és que entre la corrupció, les baralles, el debat de l'esquerra, que no... Que allò és un, com diu, fa gràcia el Pablo Iglesias, que és que no, nosaltres no anirem amb la coalició aquesta que es vol fer, perquè allò és una olla de grills. És que és per riure però no plorar. Que ho digui ell, que la seva casa ha sigut una olla de grills de tota la vida... D'on va sortir su mare, tota aquesta, i la divisió que es va crear, i... Bé, és igual, deixem-ho estar perquè no hi ha remei. Bé, jo volia comentar una coseta que m'ha fet, si no fos perquè és seriós, em faria molta gràcia, no? Allò que ha fet el Vox, arrastrant el PP i a Junts, també, perquè deixa Junts, deixa-ho córrer, que és que volen prohibir l'ús del vel integral a l'Espanya. Una pràctica residual, és a dir, pràcticament... quatre persones ho porten, de la que Vox vol treure rendiment amb la seva croada contra els immigrants. Que fins i tot ONGs i experts rebutgen el plantejament del partit de Pascal, que amb el recolzament declarat del PP vol prohibir l'ús públic del vel integral musulmà, una prenda d'ús ínfim a Espanya, diuen. Això ho escriu Raül Bocanegra amb el Público de fa dos dies. Vox... Diu, Vox, aquesta vegada, amb el recolzament declarat del PP, amb qui en aquests moments negocia la formació dels governs d'Extremadura i Aragó, això s'ha de perdre de vista, ha tornat a posar sobre la taula, mitjançant una proposició de llei, la prohibició del vel integral, burca i niqab, musulmà als espais públics, i en els privats amb projecció d'ús públic, i penes de presó per a qui imposaren l'ús d'aquestes robes a altres persones. Les ONGs Andalusia Acoge i APDHA consideren completament innecessària la iniciativa que es planteja, afirmen a Público, d'una manera racista islamofòbica. El portaveu de Vox, José Antonio Fuster, diu aquí, va defensar d'aquesta manera dilluns passat la seva idea. No queremos, ho dic perquè... Dic en castellà perquè no ho entenen, no, encara que es digui Fuster. No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Lo que hagan en sus países nos parecerá una desgracia. Pero en España no. Nosotros no queremos que el islamismo se abra paso por las calles de España. Y se está abriendo. Y no queremos porque es puro sentido común. Porque es que lo que defiende la inmensa mayoría de los españoles, el islamismo es una amenaza... para nuestra identidad. Ves, puta, que va bien. Viva Santiago y arriba España. Fuster va apostar també per ampliar la qüestió al vel parcial, al hijab, a les aules segons recull Europa Press. En setembre del 2025 hi havia a Espanya 31.350 llocs de cult, segons l'Observatori del Pluralisme Religiós. D'aquests... la immensa majoria són catòlics, 22.922, el 73,11%. Després hi ha els evangèlics, a gran distància, amb 4.763, el 15,2%. I després musulmans, 1.983 llocs, el 6,3%. Els testimonis de Jehovà tenen uns 572 llocs de culte, el 1,82% establiments. No obstant, l'ús del vel integral del burca o niqab és totalment residual, segons exposa Marc Griera, catedràtica de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup d'investigacions en Sociologia de la Religió. Hi ha més vels integrals, afegeix, el Passeig de Gràcia de Barcelona de turistes del Golf, Pèrsic, que en barris populars d'Andalusia, Catalunya i Madrid. en Espanya el nombre de dones que usa el NICAP és ínfim, coincideix Laura Mijares, professora del Departament de Lingüística i Estudis Orientals de la Universitat Complutense de Madrid. És a dir, no existeix, segueix, un problema social que justifiqui reformar el Codi Penal. Estem davant una ofensiva política impulsada per la dreta i l'extrema dreta que reactiva el marc del perill musulmà per mobilitzar pors i rentabilitzar vots. A més, en nom de la protecció de la dignitat de les dones i de la seguretat ciutadana. Mare Déu. No és la primera vegada que passa. Aquest tipus de propostes s'inscriu a l'onada prohibicionista que recorre Europa des de fa dècades, a on, sota arguments de seguretat o defensa de les dones, es normalitza la islamofòbia, el racisme, i es criminalitza una minoria pràcticament inexistent. No és un debat tècnic sobre una peça de roba. És una estratègia de construcció de pànic moral per guanyar vots, exposa Mijares a Público. Es creen problemes falsos i es pretén adoptar mesures que reforcen plantejaments racistes, afirma Públic Diego Boza, de l'Associació Pro Drets Humans a Andalusia. En similars termes es pronuncia José Miguel Morales de Andalusia Coge. És l'enèsim debat. No reflexa una inquietud social real, però sí serveix per a seguir criminalitzant a un col·lectiu concret, les persones vinculades a la religió musulmana. Serveix per seguir incrementant aquest constant criminalització d'una religió en concret. És una dinàmica habitual d'algunes organitzacions. En Espanya el debat, Tercia Mijares, tampoc és nou. En el 2010 el debat fou promogut per l'extrema dreta catalana, Plataforma per Catalunya, i es va intentar prohibir mitjançant ordenances municipals a Lleida, però el Tribunal Suprem va anul·lar aquesta via. El que veiem ara és la reactivació d'aquest mateix segle en clau electoral. Ai, senyora, aquí hi ha més. Eugenia Relaño, professora de dret eclesiàstic a la Universitat de Complutense, aporta Pública aquests arguments en la mateixa direcció. No s'ha de legislar per a uns pocs, es legisla per a una majoria o per a un sector específic, però per beneficiar, no per a restringir drets. Quan aquesta qüestió apareix a França en l'any 2000, estem amb una població de 66 milions, 5 milions, el 7,5 de la població francesa era musulmana. I el nombre de dones que es podia acreditar que feien usaven el vel integral eren allí 2.000, el 0,003%. És una porció mínima. S'està posant el focus d'una manera deliberada en les dones musulmanes. Hi ha un principi, el de màxima garantia, mínima restricció. Així deuen interpretar-se tots els drets fonamentals, afegeix Relaño. Bé, doncs, ho debat una miqueta més, ja està, ho acaba aquí. Perquè ho acaba dient perquè sempre es planteja Morales, és el cos de les dones el que té que ser assenyalat per aquestes coses. Senyalar unes dones d'una confessió religiosa en concret fa que s'encenguin totes les alarmes i que sapiguem que no és un debat sobre seguretat. Fins aquí l'article. Més o menys. No el vull fer més llarg perquè ens m'ha quedat clar. Bueno, jo, si anem per aquest camí, la pregunta seria: s'ha de prohibir el vel a les monges? La sotana als capellans? Les túniques als budistes? No sé, això també està als carrers d'Espanya. Parlem-ne. La Setmana Santa amb aquestes disfresses que fan de Sant Ku Klux Klan, tot això s'hauria de prohibir. Evidentment, estic una pregunta retòrica que està clar que no ho faran. Però bé, vull dir, seria el tema, no? Un país aconfessional com aquest, o com diuen, com deien, o tots moros, mai millor dit, o tots musulmans, o tots cristians. Bé, fins aquí ho deixem així, però suposo que aquest debat, per desgràcia, agafarà, perquè el de Vox és de fer-s'ho mirar sobretot per la dreta aquesta que vol ser, sobretot a Junts, que vol ser equidistant amb l'extrema dreta. Mare de Déu, senyor. Bé, fins així, l'article.
Jo sóc un bon mahometà, estic aquí, però sóc de la...
Ai, sí, amb Allahi, no val mai a badar, perquè és que si badem, ni halem, ni halarem.
Jo res no us suplico ni us imploro, però no em demaneu l'oro ni el moro. Jo sóc un bon mahometà, estic aquí però sóc d'ama.
Ai, sí, amb Allahí, no val mai a badar, perquè és que si badem, ni halem, ni halarem.
Jo estic de salut fort com un toro, i m'agraden les figues de mar. Jo sóc un bon mahometà, estic aquí però sóc d'ama.
Ai, sí, amb Allahí, no val mai a badar, perquè és que si badem, ni halem, ni halarem.
Jo menjo llagostes amb tres salses, fins que ja no em puc cornar les calces. Però de llumillo arrebossat no en menjo mai, perquè és pecat.
Ai, sí, amb Allahí, no val mai a badar, perquè és que si badem, ni halem, ni halarem. Ai, sí, amb Allahí, no val mai a badar, perquè és que si badem, ni halem, ni halarem.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit. Això és Hauria de ser veritat, una col·laboració de La Mosca. Avui parlarem sobre el masclisme en la política. Ja sabem, tothom sap que estos darrers mesos hi ha hagut moltes notícies sobre tractament masclista dels polítics, perquè els polítics, molts es creuen, no tots, per supost, es creuen que tenen dret de pernada. Ja veieu el cap de la Policia Nacional, el DAO. Jo sóc el DAO, puc abusar de tu i tal, sóc quasi Déu. El xic este que s'ha suïcidat, l'Einstein, que ha implicat el rei, el príncip Andrés i a un munt de gent, sobretot gent en diners, homes. L'alcalde de Móstoles, que també allí toquejava a la xica aquella i sense el seu consentiment, i que també ha de dir que no. També un cas de la política. Ábalos, que encara que està acusat per altres coses, també gastava el seu poder com a polític per a tractar a les dones d'aquella manera. Erjón, que al final no li ha passat res perquè la xica sembla que ha retirat la denúncia, però ahir també estava implicat en un assumpte de masclisme. Julio Iglesias, que al final no l'han pogut jutjar perquè no es pot fer un judici sobre ell aquí en aquest país, perquè ja al parèixer va fer les aquests actes masclistes o d'aprofitament fora de l'estat espanyol i no es poden jutjar aquí. Per tant, està clar que el masclisme dels homes, i és que sobretot els que tenen poder, és brutal. Però clar, les dones han despertat, comença a denunciar, una cosa que és super, super meravellosa, perquè això ajuda a la igualtat i, clar, no anem a tindre la meitat de la població sin jugar. Per tant, les lleis que des de la llei del divorci a totes les lleis que s'han fet per a aconseguir la igualtat de les dones i també del col·lectiu LGTBI ha sigut un gran avanç democràtic i per a la igualtat d'esta societat i els drets de l'individu. Però el problema el tenim ara, que la dreta, l'ultradreta, vol pensar que hem anat massa lluny en els drets de les dones. Estan en contra de les últimes lleis. També comenten que moltes vegades les dones denuncien per interessos i estan fent una política contra, una política en els discursos que fan, contra aquesta igualtat. I hi ha un sector de joves, homes, que també recolzen perquè diuen que les dones s'han empoderat i que això és perjudicial, perquè n'hi ha molts homes que veuen que les dones tenen massa drets i tenen massa poder i que això no, no està bé, estem equivocats, que això va en contra del sexe masculí. Aleshores, què està passant? Pues estem en una societat burrenca, una societat assaltejada, i l'única cosa que tenim per a defendre-nos d'aquestes posicions masclistes és la llei, i això té que prevaler. També diré una cosa, que n'hi ha un sector de les dones, per exemple, sobretot les monges, per almenys les monges que en el franquisme i al principi de la democràcia eren les encarregades del patronato de la mujer, que allí anaven totes les descarriades, les dones que es quedaven embarassades, les dones que d'una manera eren un poquet esquerroses, un poquet molt, i ells van estar durant molts anys maltractant a les dones. Era, podríem dir, el sector femení en poder, que d'una manera maltratava a elles, també a les dones, o sigui, les dones ho han tingut realment mal. I dins del masclisme del poder també tenim els flares, que durant anys i anys han estat abusant de molts jovens, també per aquest espai de poder que tenen. Aleshores, hauria de ser veritat que tots els homes i les dones ens unirem per a que Espanya no fora un país ni de cuatreros ni de puteros. Molt bona nit i gràcies a Radio de Pego per crear aquest espai de llibertat.
Bé, per tancar el programa, doncs, ens farem ressò d'una notícia que hauria de ser impactant de portada dels mitjans de comunicació, però que no ho és. I ho recull rebellion.org, que sempre us recordem i us recomanem que hi entreu per posar-se al dia d'informacions que a vegades no apareixen. Com la mosca. Molts no diuen i altres no s'atreveixen a dir. I parla de la campanya de Nestlé. Nestlé, vull recordar que fa, aquí ho explica, fa molts anys que ja està amb una campanya de boicot per diferents motius. I, a més, ara el més greu, perquè recolza obertament el govern sionista d'Israel. Està dins de la llista, els principals productes actius de la llista BDS. Boicot, desinversió i sancions contra Israel. I aquí Sergio Ferrari, del dia 17, titula La Nestlé de nou a la mira, i parla de diversos casos, sobretot l'últim, que és l'escàndol per la venda de llet infantil contaminada, amb sèries repercussions en més de 60 països. Diu, el cas de la llet afectada per la toxina cerulida ha generat una cascada de denúncies a nivell internacional després de que l'Organització de Protecció al Consumidor, Food Watch, revelara a mitjans de gener que unes 10 fàbriques de la multinacional Nestlé a Països Baixos, França, Espanya, Suïssa i Alemanya, no a l'Àfrica, havien utilitzat oli de cacauet contaminat per la bactèria Bacillus cereus en la fabricació de fórmules làcties per a bebè, per a nadons. El bacil culpable que causa diarrees, vòmits i altres seriosos problemes entre els lactants. Va contaminar un oli ric en àcid araquidònic. Bé, aquest és un dels tants casos, no? L'impacte mediàtic d'aquesta revelació s'ha fet sentir d'immediat a França. La misma Food Watch està promovent una campanya de denúncia i exigint el ràpid aclariment dels fets. Però això és una cara de la moneda. L'altra, i segurament de les més grans conseqüències, té a veure amb la lentitud amb què Nestlé, amb seu a Bebé i Suïssa, el primer mundo, decidí retirar su fórmula del mercat. Nestlé sabia de la contaminació almenys des de principis de desembre e inclús ens va informar a les autoritats holandeses el 9 d'aquest mes. I en Àustria ja s'havien produït retirades silencioses de productes entorn al Nadal, encara que sense informar els consumidors. Bé, hi ha diversos processos en marxa de denúncia d'aquestes pràctiques abusives i fraudulentes, i diria jo criminals, perquè contamines, poden, molts criatures poden morir. I després també es fa ressò d'altres casos antics que Nestlé porta acumulant. Aquí en parla de diversos d'Europa, però parla d'aquests problemes que es repeteixen. Aquí parla de que el número 2025, una investigació de ONG suïssa Public Eye, mirada ciutadana, sobre l'addició del sucre als aliments infantils de Nestlé a l'Àfrica, va treure a la llum un nou escàndol pràcticament simultani amb el de la fórmula infantil. Mitjançant una carta oberta el 17 d'aquest mes, una vintena d'organitzacions de la societat civil de 13 països africans li van reclamar a Nestlé que posés fi al doble estàndard denunciat per l'ONG. En Àfrica, els cereals infantils que ven Nestlé contenen alts nivells de sucre afegit, mentre que aquests productes no contenen sucre a Suïssa i el rest d'Europa. Tots els nadons tenen dret a una alimentació saludable independentment de la seva nacionalitat o color de pell. Tots els nadons són iguals. Facin el correcte. No demà, no l'any que ve, ara. És a dir, que a més racistes. Bé, això ja no és nou. Aquest escàndol no menys important es va denunciar un any abans sobre el tractament il·legal de l'aigua natural, entre cometes, que Nestlé comercialitza a França, però la multinacional argumentà que els tractaments utilitzats són necessaris per garantir la seguretat del producte. Però, segons especialistes i mitjans de premsa independents, part d'aquests tractaments, alguns dels quals daten de l'any 93, no compleixen en absolut amb les necessitats de seguretat ciutadana. També l'any 2024 diverses organitzacions havien denunciat la política abusiva de Nestlé amb respecte a l'adquisició del cafè produït per cafetalers mexicans. Segons Public Eye, encara que Nestlé va prometre que a partir de 2025 també ella seria líder del sector des del punt de vista ètic, ja que el 100% de la seva producció anava a ser responsable de qualsevol manera. Va continuar aplicant un règim de compres despietat, sobretot amb el seu cafè soluble, el famós Nescafé. Boicot, ja ho sabeu, res de Nescafé. Però res ha canviat per als agricultors locals que tenen que acceptar preus baixíssims, va assegurar aquesta organització. Després d'investigar el problema en la regió cafetalera del Soconusco, al sud de Mèxic, on es produeren airades protestes contra la multinacional suïssa. A l'ONG titula la seva investigació Esperança polveritzada, com Nestlé està portant a la ruïna els caficultors. Poc abans, el 2021, es va denunciar a Nestlé per la contaminació d'una part de les pizzas Buitoni, que va causar greus problemes i infermetats. A la dècada dels 70, el que va ser considerat un dels precedents històrics del mal comportament d'aquesta mateixa multinacional, com oblidar la campanya publicitària en Àfrica desmotivant la lactància materna per impulsar la venda de la llet en pols infantil. La mateixa va ser enèrgicament denunciada en el seu moment per l'organització suïssa Declaration de Berna. Al llarg de l'extensa sèrie d'escàndols que marquen moments crítics d'una de les principals empreses mundials de l'alimentació, Nestlé quasi sempre ha tractat de donar respostes, a vegades mostrant-se cooperativa i transparent, a vegades inclús disculpant-se. Podien ser errors. En alguns casos, sèries acusacions o de demandes judicials van aconseguir que es tapés això i parcialment. O totalment. Però ningú dels seus històrics reflexa i argumenta de justificació, autojustificació, ha pogut aclarir les enormes dubtes que amplis sectors de la societat civil internacional segueixen tenint amb respecte a tan mentada integritat i transparència. Igual que totes les multinacionals del sector, la rentabilitat continua imposant-se sobre l'ètica de producció i comercialització de Nestlé. Fins així l'article. Bé, doncs això és el que us comentava. Ja ve de lluny. Boicot total a Nestlé per tots aquests motius i per recolzar el genocidi a Palestina. Boicot total a Nestlé, recordeu. I fins així el programa d'avui. Ja us hem comentat que això de la Nestlé porta cua. Sapigueu que això ve de llarg i, per desgràcia, aquesta gent se senten impunes per poder seguir fent, després de tants anys, totes aquestes barbaritats. Bé, us esperem la setmana que ve aquí a la Mosca, de 7 a 8 de la vesprada, ja ho sabeu, els dijous, i a radiopego.com. Sigueu feliços, mengeu anissos i, sobretot, i penseu sempre que visca la República. Bona nit.
Estic perdut en esta densa boira i fum. Plouen llums amb olor a cendra. Anells incandescents d'anys passats ja no contaran històries a l'endemà. S'han incendiat. Sols un colp, una tronada, un gran foc. Sento un so que fins als llops s'espanta.
Recorde la tempesta en una llar, el cel bramava ingrat sobre una branca. I talla l'aire que incendia el cel i els estels. Queden les brases, sequen les llàgrimes, cremen ma pell. L'aire que incendia el cel i els estels. Queden les brases, sequen les llàgrimes, cremen ma pell. Del món que oxigena el meu cor, la foscor engolida per la calor. Bandades d'ocells fugiran pel llamp, fugiran pel llamp, perquè les intencions d'aprofitar un sol que mor i fer-se d'or les perdicions d'aquell vell bosc. Recorde la tempesta en una llar.